Ja sabeu que ahir n'hi va haver un, eslové, amb 21 anys, que la va fer molt grossa.
Les imatges ja ens mostren els dos, com deia, amb el cas desencaixat Primoz Roglic, que li queden només 14 segons per ja ser un home que no guanyarà el Tour de França 2020, tot i que faci l'últim esforç per perdre el mínim possible. 6 segons, 5 segons, 4, 3, 2, 1... I ara mateix Tadej Pogačar és campió del Tour de França, Primoz Roglic.
Tadej Pogačar va protagonitzar una de les grans gestes que recorden a la història del ciclisme. És un fet, de fet, ara ho explicava fa un moment el Xevi Soler en directe, explicant-nos aquest sprint final en directe d'aquesta última etapa als Camps Elisis de París. Tadej Pogačar guanya el Tour de França per primera vegada a la seva carrera. És el seu primer gran èxit després del seu tercer lloc a la Vuelta l'any passat. Ahir sortia segon a la general a la cronoescalada a la Planche des Belles-Filles, als Alps. Tenia 57 segons de desavantatge respecte al líder, el també eslové Primoz Roglic, que era el gran favorit. En només 36 quilòmetres, Pogačar li va treure 1 minut i 56 segons a Roglic. 1 minut i 56 segons en 36 quilòmetres. Aquesta gesta és comparable a la de fa 31 anys, quan Greg LeMond li va prendre el Tour del 89 a Laurent Fignon a l'última etapa en una crono a París. Aquell dia LeMond va guanyar el Tour per només 8 segons. Isaac Vilalta, Xevi Soler, què tal, com esteu? Bona tarda.
Hola, David.
Hola.
Ara ja serà el moment per l'homenatge a aquest jove eslové de 21 anys. I, de fet, a París hi tenim també un periodista de La Vanguardia, especialista en ciclisme, tot un veterà en els Tours de França, el Xavier García Luque. Xavi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, aquí estem. Bona tarda.
Que deus estar pendent de les rodes de premsa, a podis, etcètera, etcètera, no?
Sí, perquè tot just fa pocs minuts que ha acabat l'etapa i ara... Bueno, avui sempre s'allarga tot una mica, totes les cerimònies especials, o sigui, no crec que hi hagi problema.
Escolta'm, si, evidentment, si necessites per feina, doncs, abandonar aquesta tertúlia, obertament ens ho dius en antena i cap problema, que et deixarem marxar. Començo amb tu, Xavi. Tu n'has vist de tots colors. El que va fer Pogačar és comparable al que va fer LeMond en Fignon fa 31 anys?
Home, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè és molt similar, fins i tot amb les diferències que s'havien de recuperar i amb l'única petita diferència que en aquell any la contrarrellotge era l'última etapa, que per cert no s'ha repetit mai més, perquè a França en van quedar ben fart de tenir desenllaç contra Fignon, i en aquest cas era la penúltima, però que ja feien tots que el Tour l'última etapa no compta, o sigui, si fos l'última també. I la manera de trencar el pronòstic, perquè... Hi ha hagut, a vegades, finals així amb una última contrarrellotge amb canvi de líder, però que ja es veien venir. Era un gran contrarrellotgista que tenia que recuperar una petita diferència.
Xavi,
era un líder molt sòlid i que tothom donava per fer que guanyava.
T'anava a preguntar, Xavi, tu hi eres aquell any, el 89?
Mira, no hi era, i això ja no cal que ho expliqui, perquè és una història personal, és una espina que tinc clavada de per què no vaig ser en aquell Tour quan en condicions normals hi hauria d'haver estat, però el fet és que no hi era.
No, ho deia perquè, a banda de les diferències i de capgirar la classificació just l'últim dia, en l'última oportunitat, hi ha aquest component emocional. Ara han estat dos eslovens, que per primera vegada un eslové guanyava el Tour, però en aquell moment, clar, era la gran esperança francesa, Fignon, qui li va prendre el Tour.
Jo recordo les imatges d'un Fignon superabatut. És que ha de ser duríssim. De fet, ahir ho vam veure una mica també amb Roglic, no? Ha de ser duríssim que prenguin el Tour d'aquesta manera, no, Xavi?
És que, a veure... Jo no sé si psicològicament Roglic se'n sortirà. És un cop duríssim. Pensem que la carrera de Fignon, a partir d'aquell dia, va fer una davallada absoluta. I Fignon ja no va tornar a pujar a un podi de cap gran cursa i pràcticament no va guanyar grans curses, no? No va fer grans curses d'un dia. Mentre que enrere era un home molt fiable, tant el Giro com quan feia el Tour. Allò el va rematar moralment, no se'n va refer. I Roglic, no sé, veurem, perquè... Tampoc coneixem molt la seva personalitat, és un home molt enigmàtic, i a lo millor sí que està preparat psicològicament, però és duríssim.
Un Roglic que no hem d'oblidar, és molt més veterà que no pas Pogačar, té 30 anys, Pogačar en té 21, ja ha guanyat una volta ciclista a Espanya, ha sigut tercer al Giro, ara segon en aquest Tour de França, per tant ha fet 3 podis i una victòria en una de les grans, però és clar, estem davant d'un prodigi que, Xevi, avui has estat analitzant la crono que va fer ahir.
Sí,
i és espectacular.
I a més, com ens ho mirem nosaltres en la primera part de l'etapa, els 30 primers quilòmetres, anàvem veient que sempre li estava traient un temps Pogačar Roglic, però semblava que era un temps assumible i fins i tot que Roglic, tenint en compte que era més veterà i és un home amb més experiència, ho estava controlant. Va arribar a peu de port al quilòmetre 30 amb 28 segons de diferència Pogacar respecte a Roglic. Va acabar amb 1:56.
És a dir, que la part de pujada...
Amb 6 quilòmetres de la planxa de Bellsfields, que és veritat que és un port amb molta entitat, amb molta categoria, però que, de fet, el va fer amb 16 minuts un i 17 l'altre, li va treure 1:22. Pogacar a Roglic mostra que les forces eren molt diferents.
De fet, el segon a la cronoescalada d'ahir és Tom Dumoulin, que és un especialista.
Sí.
Potser és veritat que Dumoulin va més bé en cronos planes, però vaja, és un dels bons que hi ha al ciclisme mundial. A quant li va treure?
1:22, tant ell com Richie Porte, que van acabar empatats de temps en el segon i tercer lloc. O sigui, que va guanyar amb un marge bestial. De fet, quan vam acabar l'etapa vam pensar que era, després del Tour de Fignon i Lemon, el Tour més igualat de la història. Doncs és el desè Tour més igualat de la història.
El desè.
Els 59 segons, el fet que li tragués tant de temps al final Pogacar a Roglic, ha fet que hi hagin 9 Tours que encara hi ha hagut més diferència.
Podríem dir que ha sigut el final més emocionant, juntament amb aquest que recordàvem de fa 31 anys, no, Isaac?
A mi de seguida em va venir al cap. El Tour del 89, que per molts motius ha passat a la història doncs, com un dels més interessants i més espectaculars de sempre.
Clar, Xavi, teníem a Pogacar controlat com a tan bon contrarrellotgista? És a dir, algú aquí, els periodistes que seguiu el Tour de França, us imaginàveu que era possible el que va passar ahir?
A veure, imaginar-ho no, perquè normalment el líder sent un bon contrarrellotgista com és Roglic, arriba amb una superioritat moral que és molt difícil batre'l. Ara que Pogacar és un molt bon contrarrellotgista, això sí, i ho havia demostrat amb proves anteriors, vull dir, això no és cap sorpresa. Però és que el líder, perquè li passi una cosa així, o hi ha d'haver un problema físic, que en aquest cas no ha sigut així, en el cas de Fignon, amb el temps s'ha sabut que sí, o hi ha d'haver una davallada mental, bàsicament mental. S'ha d'ensorrar psicològicament el ciclista que està donant el que ell considera que és el màxim i en canvi li van dient cada vegada que perd i això el destrossi, per això tot cau d'aquesta manera tan rotunda en els últims quilòmetres des de la pujada.
És curiós això que comenta el Xavi, perquè la imatge de Roglic amb la cara absolutament desencaixada amb el casc fora de lloc transmet això, aquesta davallada emocional. Però és que, com comentava el Xavi, els temps tampoc són res de l'altre món, és a dir, que fa el cinquè de l'etapa. Per tant, aquí hi ha com una contradicció important, però m'imagino que s'assuma aquest fet, no? Que ell sap que està perdent el Tour i aquí ja absolutament es desploma.
També és veritat que hi ha imatges diferents. Jo avui també ho miràvem a l'informatiu Migdia Esports amb l'Oriol Rodríguez. Jo feia la comparativa amb aquell Tour del 89 entre Fignon i Lemon. La imatge icònica d'aquell Tour quan Fignon escupa un periodista que li va preguntar després de l'etapa i se'n va totalment emprenyat, això que dèiem del factor mental. En canvi, ahir m'hi vaig fixar al podi com Roglic va anar a abraçar a Pogacar. Són compatriotes, són amics. No sé com li haurà afectat Roglic aquesta victòria de Pogacar quan fa dues etapes, recordo, la penúltima etapa, sí. Que Roglic, en un moment després de l'Esterrazzo, anava a Pogacar i li feia com, va, no, ja s'ha acabat la lluita, ja està,
Un gest carinyós, tocant-li l'esquena.
Sí, un gest carinyós. No sé si ell fins i tot s'esperava que li pogués passar això a l'última etapa. A mi em va sorprendre, de veritat, pels gestos i per les cares, moltíssim.
Ells dos són amics, però, Xavi, recordes les personalitats tant de Fignon com de Lemon? Que Déu-n'hi-do, quins personatges.
Home, no té res a veure. Aquí sí que la comparació no es pot establir. Aquí estem parlant ara de dos eslovens que són amics, que entrenen junts de vegades, que avui mateix el Roglic ha tornat a felicitar davant de les càmeres perquè es veiés clarament a Pogacar, i Lemon i Fignon eren dos personatges molt, molt, molt diferents. Fignon amb un caràcter duríssim, un caràcter molt, molt agre, però que el feia per això un gran campió també, perquè era molt, molt dur, i Lemon un enfant terrible, no? Un personatge que podia fer les sortides més inesperades. Avui mateix ha tingut una, quan ha declarat que ell creu que l'any que ve Pogacar no hauria de fer el Tour. Que quedes així parat i dius que, perdó, com dius? Això ho ha dit Lemon avui. Basant-se en que és massa jove i que s'ha de veure com gestiona aquest èxit, que molts no han sabut gestionar i que potser seria prudent doncs fer-li un calendari diferent la...
Carai, carai. Sí, a vegades té sortides una mica estranyes. És veritat que no és la primera vegada que el sentim allò donar la seva opinió, o més un dels grans del ciclisme.
Comentarista televisiu,
sí,
apareix
correcte,
molt.
I a vegades...
Home, a mi m'ha sorprès molt ara el que ha dit el Xavi, però certament ara Pogacar és el segon ciclista més jove en guanyar el Tour, és el primer més jove en l'època moderna, perquè abans ho va ser Enric Cornet el 1904, però el que era el més jove a guanyar el Tour fins ara en l'època moderna era Egan Bernal, que hi ha tornat aquest any i li ha passat el que li ha passat, no? Ara
sí,
veig,
això és veritat.
Les proves potser li donaran la raó a Greg LeMond.
Per cert, ja que parlem de joves, avui ho comentava amb Xavi a la redacció, clar, ahir va aconseguir el mallot groc, el mallot blanc i també el mallot de la muntanya, sí, que ja el tenia, és a dir, tres mallots, que això no és habitual en una gran ronda.
Només s'ha aconseguit el Tour de França una vegada, va ser l'any 69, va fer Dimers, quan va guanyar regularitat mallot groc i mallot de la muntanya. Eren altres temps, clar, no és gaire extrapolable. Ara que un corredor guanyi tots els mallots, que fins i tot Pogacar guanyés el mallot de la regularitat, ho veig inviable, però guanyar-ne tres em sembla, vaja, espectacular.
Per cert, ja que parlem de joves, aquests últims dies, abans que comencés el Tour i abans que es lesionés, tothom parlava de Remco Evenepoel, el belga, 20 anys, si no recordo malament, també cridat a ser un dels grans dominadors del ciclisme mundial, que encara no ha guanyat cap gran ronda, no? Però que tots esperàvem de poder veure en aquest Tour de França i que aquesta lesió doncs, li va impedir poder-hi participar.
De fet, ell tenia giro, eh?
No tenia giro, és veritat. Sí. No anava al Tour, sinó que anava al giro. Són els dos ciclistes que han de marcar les següents generacions, que han de marcar el domini del ciclisme mundial, o això és molt complicat en el món del ciclisme?
La llista és llarguíssima. A veure qui em deixo, perquè hi ha... Hi ha Bernal, hi ha Pogacar...
El que passa que Bernal ha estat la gran decepció en aquest Tour.
Sí, però espera't els propers anys. Hi ha Evenepoel, hi ha Sivakov, hi ha Van Aert, Mathieu Van Der Poel... N'hi ha moltíssims.
Xavi, tu què diries?
Home, jo m'ha bé que expliqueu tot això perquè és una de les constants de la grandesa del Tour de França, que és que, i això passa cada any, eh? El dia que acaba, comences a pensar en el següent. I el dia que acaba aquest, per exemple, tu ja comences a pensar, ostres, com si l'any que ve Bernal ben preparat, la lluita amb Pogacar pot ser sensacional. I si Evenepoel segueix creixent com està creixent i ve un bon equip, ostres, quin Tour que tindrem l'any que ve. I això passa sempre, no? Quan acaba el Tour, aquell mateix dia s'està començant a preparar mentalment entre els aficionats el Tour de l'any que ve, no? Aquesta lluita que vindrà.
Bé, doncs pel Tour de França encara haurem d'esperar una mica. Ens ve ja el Giro d'Itàlia i després Volta a Espanya, que de fet es solaparan el calendari.
Sí, sí, sí.
El Giro comença d'aquí 15 dies,
és? El dia 3 d'octubre comença el Giro, la Vuelta començarà el 20 d'octubre.
Molt bé, doncs veurem també, doncs, d'entrada Pogacar, evidentment el Giro no el veurem, no sé si la Vuelta hi anirà.
És que ara mateix els equips pràcticament no ho fan oficial perquè van posar tota la carn a la graella al Tour de França. Només queda clar que el Giro hi anirà gent com, per exemple, Simon Yates o Vincenzo Nibali, i la resta jo crec que aniran improvisant, però el lògic és pensar que tots aquests, si van alguna altra volta per etapes, aniran a la Vuelta.
I tindrem Mundial, també?
Correcte, la setmana vinent.
Avui hem tingut...
Llista de la selecció espanyola amb dos catalans, amb Marc Soler i David de la Cruz, en un equip amb molt potencial, amb gent com Valverde, com Landa o Enric Mas.
En aquest sentit, David, tan sols afegir que el Giro hi hauria d'anar Geraint Thomas i a la Vuelta Chris Froome, d'entrada, i que el que explicava el Xavi, l'exemple més clar és Marc Soler, que no havia de participar al Tour, però que un Zue el va cridar per vés a saber què passarà, vés a saber quines curses es podran celebrar. Per tant, de moment ja tens el Tour i hauria de fer el Giro amb condicions, això sí, i que vaja, que se solaparan totes les curses, com deies, entre Giro i Volta, fins i tot ençà que hi ha 4 dies que es trepitgen.
Estarem distrets, la veritat és que molt ciclisme en aquest final d'estiu i tardor.
I que el David de la Cruz ha acabat el Tour de manera magnífica, un dels dos catalans que hi eren, sent l'home que ha acompanyat a Tadej Pogacar en les últimes etapes alpines.
Avui aquest Tour que s'ha acabat a París, amb Pogacar com a avançador final, amb Roglic segon al podi, Richie Porte, l'australià, que completa aquest podi, tercer la classificació, tot un veterà del ciclisme, i per darrere, Miquel Landa, que ha acabat quart, Enric Mas, molt bon Tour també, cinquè, i ja més enrere, Miguel Ángel López, Tom Dumoulin, Roberto Urán, Adam Yates, etc, etc. Xavi García Luque, que vagi molt bé, gràcies per la connexió des de París, una abraçada.
Sí, gràcies a vosaltres, només un detall, el Pogacar ha anunciat una mica el seu calendari i no compta amb la Vuelta a Espanya.
No compta amb la Vuelta, val.
No, i evidentment no amb el Giro tampoc. Ha dit que farà bàsicament clàssiques, les clàssiques de les Ardenes i poca cosa
més. Que el que digui LeMond.
Això mateix, el que li digui LeMond i ell és el que farà. Gràcies, Xavi, una abraçada.
Igualment, gràcies.